No he fallat mai. El que m'ha passat és que he trobat justament les 10.000 raons per les que allò no funciona. Aconseguir una bona reputació costa 20 anys i, en canvi, en només 5 minuts la pots enfonsar.
El podcast d'EmprèncAT, una producció de la Generalitat de Catalunya. Escolta, inspira't, emprèn. Aquesta és la dada número 1.
Quina és la diferència entre iterar i pivotar? Iterar és evolucionar un producte. Pivotar suposa replantejar l'estratègia i optar per un nou camí després del fracàs de les apostes anteriors.
Aquesta és la dada número 2.
Aquestes serien les 4 circumstàncies en les que caldria sí o sí pivotar. Quan el teu producte no pot ni captar els primers clients, quan no es creix al ritme previst, quan al mercat hi ha algú que ho està fent millor que tu i quan s'ha perdut la il·lusió pel projecte.
I aquesta és la dada número 3.
Aquest estudi de la Universitat Americana de Kellogg sorprendrà a més d'un. Un emprenedor de 60 anys té 3 vegades més possibilitats d'èxit amb la seva startup que un jove de menys de 30. Benvinguts, sou al podcast EmprèncAT i aquest és el capítol 11. Posem-nos en situació, imaginem que participeu al concurs televisiu Masterchef i que no només hi participeu, sinó que resulta que guanyeu. I encara més, tothom us diu, ara que heu guanyat, el que heu de fer és obrir el vostre propi restaurant i així us fareu d'or. Decideixes no fer-los cas, res d'obrir un restaurant, perquè tu el que vols és crear una marca molt atractiva i aprofitar el boom del menjar portat a casa, que des de la pandèmia ha explotat de forma exponencial. El que us expliquem avui és un cas real. L'Aleix Puig va guanyar Masterchef i va decidir convertir-se en emprenedor i pujar-se al boom del delivery. Però només 2 dies de començar a operar van veure que estaven a punt de caure pel precipici. La cosa va anar així.
Tenim 30-40 amics per Barcelona, entre jo i el meu soci, i allà doncs, decidim contactar-los que ei, nois, anem a treure una marca de delivery que té aquests plats, sortim d'aquí 2 dies, us farem un servei de nit per provar-ho. No? I aquell servei va anar tot malament. Des d'entendre que una cuina, tota la part de passe és molt complexa, jo mai havia donat un passe, llavors entendre com a les 9 de la nit comencen a entrar tiquets, tens la cuina desorganitzada, no saps ni com grapar una bossa i donar-li un rider, no en teníem ni idea. Llavors érem més de bar nosaltres, no? Ve algú, se senta a la barra, li dona un plat, se l'acaba i se'n va, no? I aquí era molt diferent. Venien gent amb motxilles a buscar-ho, un número, aquest número no el teníem, no sabíem ni com sortia, llavors tota aquesta nit va anar fatal, els plats arribaven freds, el producte no tenia cap tipus de sentit, no hi havia cap tipus de marca enlloc, sí. Allà. És on veiem doncs, que si sortim al cap de 48 hores tot això no funcionarà i decidim aturar-ho tot.
En definitiva, tot va sortir malament. I com dèiem, a 2 dies de sortir al mercat, decideixen parar màquines. El Marcel Planelles és professor del Departament de Direcció General i Estratègia d'ESADE. Moltes gràcies per participar avui al EmprèncAT.
Gràcies a vosaltres. Encantat d'estar aquí amb tots vosaltres.
De seguida en parlem, però deixi'm acabar la història que estàvem explicant i de seguida em fa la valoració. 3 mesos després d'aquell dia, l'Aleix i el seu soci han millorat la seva idea i ja estan a punt per sortir al mercat. Havien après dels errors anteriors, van passar de les tapes a les hamburgueses, van afinar tot el procés i avui en dia Vicio és una de les marques d'hamburgueses més cool del moment. Què li sembla aquesta història de Vicio?
De fet, és molt interessant. L'Aleix tenia una experiència en servir tapes en un bar, però no havia provat mai l'experiència del servei a domicili. Malgrat algú pugui pensar que tot és el mateix, que tot és restauració, Són dues activitats diferents. Per exemple, calia que pensés molt bé quin era el millor producte per cuinar i que mantingués el sabor fins a arribar a casa. Això vol dir fer proves de producte i aquí la decisió, que jo crec que deu ser molt important, de centrar-se en les hamburgueses. Segurament també haurien d'haver fet proves de cocció, d'embolcall per aguantar el viatge, d'oferta, d'organització. Gràcies a que vam fer 2 dies abans aquesta prova, que es van donar temps per pivotar, Vizio va poder sortir al mercat d'una manera més competitiva i segurament es van estalviar molts diners.
Ha parlat de pivotar. Com ho expliquem? Què vol dir pivotar?
Pivotar és experimentar. És a dir, una cosa és tenir una idea i una altra molt diferent portar aquesta idea a la realitat. En el moment en què es vol passar de la idea a la nova empresa, cal testar ràpidament el projecte, cal fer proves, comprovar si les hipòtesis que s'havien pensat es compleixen a la realitat, veure si se sap, com en aquest cas, produir o oferir el servei, si aquest és acceptat pels futurs clients, si l'oferta de l'empresa és competitiva. No n'hi ha prou amb detectar una necessitat o tenir una idea. Cal validar-la el més ràpidament possible i definir un producte que sigui mínimament viable. I això només es descobreix portant-ho a la pràctica, escoltant les reaccions, fent els canvis, fent pivotar la nova empresa.
Clara, Vizio ja és una marca molt valorada pels consumidors, està obrint cada mes en una nova ciutat i tot gràcies a això que vostè defineix com a saber pivotar. Gràcies a aturar-se a temps, a potser menjar-se l'orgull, entendre que la seva oferta no estava suficientment preparada per sortir al mercat, no?
Sens dubte, un risc molt alt dels emprenedors és que s'enamorin de la seva idea i no sàpiguen canviar a temps. El dilema entre perseverar o pivotar, canviar. Inicialment és molt recomanable escoltar i fer els canvis que calguin el més àgilment possible. Fer evolucionar la idea inicial per adaptar-la millor a les necessitats. Segur que l'Aleix és un gran cuiner i tenia moltes persones que l'animaven i que li asseguraven que tindria un gran èxit. Però va ser clau aturar-se, fer un servei de prova abans de tirar endavant Vizio i fer el descobriment que la gestió d'un servei de menjar a domicili és quelcom diferent a gestionar un bar de tapes i tenir la capacitat de reaccionar i donar-se temps per agafar experiència, per entendre el negoci del delivery, per preparar una bona oferta, per entrar a competir en un sector on tinguem en compte que és un sector amb molta competència.
Molt difícil, amb moltes marques fent el mateix que fas o similar. I en canvi ell ha aconseguit sortir-se'n amb molt èxit.
Sens dubte, jo crec que va ser clau aquesta prova, aquest aturar-se, aquest pivotar inicialment.
Anem amb un segon exemple, és el Tomàs López. La seva startup es diu Nixi for Children i el seu objectiu és utilitzar ulleres 3D i la realitat virtual per ajudar els nens amb càncer. Ara explica com.
La primera idea que vaig tenir va ser fer servir una experiència com la que jo havia viscut, que era un viatge a Tailàndia, perquè els nens que estaven hospitalitzats poguessin també viatjar a Tailàndia. El que és curiós és que aquesta idea no va acabar sent la que vam dur a terme, no? Em vaig adonar que hi havia problemes molt més grans dins de l'hospital i que la realitat virtual es podia fer servir d'una manera molt més potent, que en aquest cas, en lloc de fer-la servir com a una eina de distracció, la podia fer servir per tot el contrari, en lloc d'allunyar-los de l'hospital, apropar-los més, i d'aquí va ser doncs, la necessitat que vam trobar, que era preparar els nens per anar a quiròfan, perquè és un espai aïllat, que molts nens els hi tenen por, perquè és normal i perquè és el moment en què s'hauran de separar dels seus pares, i això és com més angoixa genera en tot el que és el procés d'una operació, i d'aquí va ser doncs, on va tornar a entrar la realitat virtual i on realment va agafar tot el sentit, que és la capacitat que té de transportar-te a un lloc en el que no pots estar i el poder-li ensenyar a un nen com seria la seva visita al quiròfan, abans.
En aquest cas el Tomàs canvia, també pivota i passa de simular un viatge a l'altra punta del món a explicar-li al nen com serà el quiròfan on l'han d'operar per reduir la seva ansietat. Com la veu aquesta segona història?
Em sembla que és un molt bon exemple també de la importància de ser flexible i d'estar atent per veure com pot evolucionar una idea inicial de nova empresa. En aquest cas en Tomàs havia pensat utilitzar la tecnologia, les ulleres 3D i la realitat virtual per distreure els nens de l'hospital simulant un viatge. I pivotant va descobrir una necessitat més important, que era com amb la tecnologia podia ajudar els nens hospitalitzats a reduir la seva ansietat, mostrant com seria el quiròfan abans de la intervenció.
Aquí la tecnologia en realitat és la mateixa?
Exacte.
Però el que canvia és la idea, no? La idea de fons.
Exacte, la tecnologia és la mateixa, però pivotant aplica la tecnologia a una altra activitat. no es tracta tant del fet aquest de l'esbarjo o de la diversió, sinó quelcom molt important. Avui en dia, per als hospitals, a més de curar, que és la seva missió principal, també és tenir cura, i en aquest cas dels nens i de la seva família, no? Aleshores, com la tecnologia ens pot ajudar a fer més agradable aquesta estada.
Uh-huh. Anem amb una tercera història. El Carles Porta ha creat una aplicació perquè els professors i professores a la sortida de l'escola, a través del mòbil, puguin tenir la plena seguretat que estan deixant el nen o la nena a la persona adequada que el ve a recollir. Quan tenia l'aplicació preparada, estudiada, afinada, validada, el context canvia radicalment i apareix el Covid. Així és com ho explica l'emprenedor Carles Porta.
Va haver-hi la sisena onada de Covid. Hi havia escoles que tenien el 50% de les aules. I en aquell moment nosaltres vam haver de pivotar, perquè vam dir, bueno, no ens quedarem parats ara que acabem d'arrencar i tenim aquesta situació. I aquest pivotatge va passar per anar a visitar clubs esportius, anar a visitar hotels i vam veure doncs, que hi havia un mercat.
Clar, aquí és que ens ha canviat el mercat, ens ha canviat el context.
Absolutament. Aquest és un altre exemple de pivotar a la cerca d'un mercat. No? Tenien una solució, una tecnologia, que inicialment l'aplicava amb l'àmbit escolar, però es troben davant d'un fet absolutament inesperat, com és el del Covid, que els redueix un 50% al mercat. No? I aleshores es veuen forçats a cercar nous mercats i veure si aquella aplicació que inicialment l'havien pensada pel món educatiu, doncs també pot ser d'utilitat en altres mercats, com pot ser un club esportiu o un hotel, etc.
Potser aquí la clau és no quedar-nos atrapats en la idea inicial, no?
Segurament, jo crec que pel Carles ho deuríem viure com una desgràcia, el fet aquest de quedar-se sense mercat,
segur.
No? Però, si realment els hi ha servit per ampliar el mercat, quan ho vegin en perspectiva, veuran com van aprendre d'un fet inesperat i els hi ha permès obrir el mercat. No? Pivotar, en aquest cas, de manera forçada, els hi haurà permès créixer amb la seva idea portant-la a diferents mercats.
Escoltem ara les reflexions del Tomàs López, de Nixi for Children.
Que l'encertis totes a la primera és molt, molt, molt difícil. Però si tu t'enamores d'una primera idea, corres el risc d'estar donant-te de cap contra la paret sense adonar-te'n i estar intentant tota l'estona que aquesta idea encaixi en un món en el que potser no encaixa, i això pot portar a molta frustració i a productes que no estan pensats per la gent que els ha de fer servir, sinó que estan pensats per la persona que ha tingut la idea.
No tot surt a la primera i de vegades pensem o tenim idees per a nosaltres mateixos i potser no tant per al conjunt del mercat. Això passa sovint, que l'emprenedor pensa molt en una solució que a ell li agrada, l'ha enamorat, però li costa pensar com arriba això al mercat?
Són molt bones aquestes reflexions en Tomàs i molt reals. Molts cops l'emprenedor fa una petita enquesta amb les persones del seu voltant i amb aquesta petita mostra ja es llença, no? I a més ho fa d'una manera com molt, molt convençut, enamorat absolutament del seu projecte. No? Quan jo crec que el recomanable seria fer una etapa inicial molt ràpida i molt àgil d'escoltar, de portar aquella idea, d'escoltar possibles clients, usuaris, veure si encaixa i ser molt ràpid, molt àgil en fer les modificacions que calguin per tal de que aquella idea de negoci encaixi amb alguna necessitat i hi hagi algú que estigui disposat a pagar per llós.
Escoltem ara el Tomàs, que explica una mica com s'ha de pivotar, quina seria la millor manera per fer-ho.
Jo crec que aquí la importància i una mica la clau de la teva salut mental al llarg dels anys com a emprenedor és que t'enamoris d'un problema i que la teva passió sigui solucionar aquell problema i després tu fiquis tots els teus esforços en crear la millor solució possible per aquell problema i per les persones que estàs intentant ajudar i no al revés.
I està d'acord?
M'agrada molt la idea aquesta de que cal detectar problemes que siguin reals i cercar noves solucions. No? Perquè, de fet, més enllà d'un producte o d'un servei, la gent el comprarà si li soluciona una necessitat que té. No? En aquest sentit, per això és que cal estar molt atents, perquè els canvis poden produir que hi hagin solucions que tinguin més èxit en un moment que l'altre, o també pot passar que evolucionin els problemes. I un tema que avui en dia pues, molta gent pot considerar un problema, dins d'un temps no ho sigui.
O sigui, no ens hauríem d'enamorar massa ni del problema ni de la solució.
Exactament, exactament. En canvi, sí que ens hauríem d'enamorar de fer un seguiment molt estret de les necessitats. Jo crec que la clau està en veure com van evolucionant els problemes i les solucions, que al final seria les necessitats de les persones, per tal de fer ofertes i llançar noves idees que encaixin amb les necessitats actuals i, si pots, intuir també les futures.
El problema potser és que l'emprenedor de vegades veu aquest fet de pivotar com haver de renunciar a la seva idea inicial de negoci?
Jo crec que potser sí que passa això. Quan, jo em sembla que no és així, perquè tu pots tenir una idea i inicialment has de pensar que és una idea que cal tastar, que cal portar-la com si anessis al mercat, que cal portar-la al mercat, escoltar què et diu i ser molt àgil inicialment en pivotar, que és fer els canvis que siguin necessaris per tal d'adaptar-lo a les necessitats i a el que et va demanant els mercats.
Hem escoltat gent que li ha desaparegut al mercat,
sí.
Gent que realment la solució en el primer testeig ha vist que no funcionava.
Sí.
S'ha de ser molt flexible o
sí.
Per entendre que això no són fracassos, que potser d'aquí surt una solució millor, com en el cas de Vicio, per exemple, o en altres.
Exactament. Jo crec que hi ha molts mites al voltant de l'emprenedoria, no? I aleshores un dels mites és l'emprenedor que té una visió i que lluita fins a que esdevingui realitat, no? En la meva experiència és molt més normal el fet aquest de que l'emprenedor és algú que té una idea i que la vol portar a la pràctica. I en aquest procés de portar la idea al mercat és molt important inicialment escoltar el mercat. D'aquí la idea aquesta de treballar fins a tenir un producte que sigui mínimament viable. I aquest és aquest procés inicial d'escolta activa, iterativa, etc.
Això no significa haver-se equivocat ni haver fracassat.
No. Jo crec que també això que dius és molt important, no? Perquè això el que vol dir és que estàs veient si aquella idea que havies tingut com s'ha d'adaptar. I jo, més que veure-ho com un fracàs, jo ho veig com un procés molt normal i necessari, que aquesta idea s'ha de portar i s'ha d'anar adaptant i ajustant fins a que trobi els seus clients i es vegi que és una idea viable.
Encara estem en una cultura que castiga massa el fracàs, entre cometes?
Sens dubte. I això fa que molta gent es tiri enrere. Aquí també és la idea d'entendre el fracàs o veure que una cosa són hipòtesis o idees que tu havies fet, que algunes es confirmaran i d'altres no. Això és un fracàs. Jo crec que cal veure-ho amb clau d'aprenentatge. L'emprenedor ha de ser algú que aprengui sobre la pràctica a través del que va fent i desenvolupant la seva empresa.
Professor, conclusió final, per tant, un emprenedor sempre ha d'estar disposat a pivotar i a canviar. Escoltem primer una idea sobre això i després ho comenta.
Hi ha una cosa que els Estats Units tenen molt bona, que és com aquesta fascinació pels emprenedors que ho intenten i es donen de cap, que també és una visió a vegades una mica capitalista i que va com molt a l'emocional i a treballar més dur i quan el resta dormen jo segueixo treballant, que no acabo d'estar d'acord. Però sí és veritat que amb el temps t'adones que el que en un moment donat de la teva vida com a emprenedor hi ha hagut coses que han semblat que eren una mala notícia o un cop fortíssim, quan tu mires amb el temps i mires enrere, no totes les vegades tot allò que semblava dolent ho és tant.
Per tant, haver-se equivocat no ho és tant. Potser és que encara estem en una cultura que castiga massa el fracàs quan no ho hauríem d'entendre com un fracàs, això?
Sens dubte. Emprendre no és fàcil. Segur que hi hauran decepcions i que s'han de fer canvi. I una característica de les persones emprenedores és que tenen una idea i volen que esdevingui realitat, és a dir, el fet de convertir en realitat idees, no? I aleshores aquest és un procés d'aprenentatge. Per tant, jo crec que no és tant el fracàs, sinó és la necessitat d'aprendre mentre es fa i mentre es porta a la pràctica. Si l'emprenedor ha de ser molt àgil, sobretot en aquesta fase inicial, per veure quines coses ha de canviar i fer ajustar ràpidament fins a tenir un producte o un servei mínimament viable.
Per tant, àgils i disposats a pivotar de forma permanent.
El pivotatge és una cosa permanent en una startup. I jo penso que ho hauria de ser en qualsevol empresa, perquè al final o tens una ment d'adaptació a les diferents situacions de mercat o realment et quedes encallat amb una cosa, una idea i prou, diguem-ne, és la crònica d'una mort anunciada. No?
Pot ser la crònica d'una mort anunciada? Aquest no està disposat a ser flexible, a canviar, a tornar-se a aixecar?
Clar, és que hi ha una altra part no molt coneguda de l'emprenedoria, que són els índexs de fracàs.
Que són altíssims.
Que són altíssims. Moltes idees de negoci moren o no tenen èxit en els primers 5 anys, no? Per tant, el fet aquest de pivotar, de cercar la innovació, de ser molt flexible, d'adaptar-te, és fonamental per superar aquesta etapa inicial, perquè al final el que decidirà les empreses que continuen i les que no són aquelles que siguin capaces de satisfer una necessitat, que hagin trobat una solució a un problema i que hi hagi algú, un mercat, que estigui disposat a pagar per aquella solució. I això cal que trobar-ho el més ràpidament possible. I en aquesta fase inicial jo crec que pivotar i trobar un producte viable és quelcom fonamental.
Professor Marcel Planelles, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en aquest Emprencat.
Gràcies a vosaltres, ha estat un plaer conversar.
Fins una altra.
Darrer minut del podcast. I busquem al web de Xarxa Emprèn de la Generalitat de Catalunya recursos útils vinculats amb allò que hem tractat avui. Pista número 1.
Es titula Aspectes claus per evitar errors a l'hora d'emprendre. I és un dels informes que recomanem avui. Si cal pivotar, pivotem. Però millor encertar-la com més aviat millor, no?
Pista número 2.
La metodologia Customer Development també ens servirà per interpretar el feedback del client i adaptar-nos a les seves necessitats. A la xarxa Emprèn podràs accedir al contingut d'aquest informe. Yeah, yeah.
Tota aquesta informació i recursos a la vostra disposició al web de la xarxa Emprèn de la Generalitat de Catalunya. www.xarxaemprèn.gencat.cat El podcast d'Emprencat. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Ja ho sabeu, aquest podcast...
Un l'escolta, s'inspira i emprèn.